Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Emmanuel Macron ha suspès la pujada dels carburants a França per guanyar temps davant els armilles grogues. El col·lectiu ha rebut l'anunci d'aquestes mesures amb cert escepticisme, preguntant-se què passarà d'aquí a 6 mesos, que és el temps de la suspensió anunciada. El govern francès ha fet aquest anunci per televisió a través del primer ministre Edouard Philippe en un intent de sortir de la crisi generada per les protestes de les últimes setmanes, la pitjor crisi des que Emmanuel Macron va arribar a la presidència de França. Philippe ha afegit que el govern hauria de ser sord per no escoltar la còlera dels francesos i ha demanat que s'aturi la violència d'alguns manifestants. Canviem de qüestió. La Comissió d'Investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, aprovada pel Parlament de Catalunya, ha demanat la compareixença de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, com també dels membres del govern de Carles Puigdemont, que són a la presó i a l'estranger. L'objectiu del pla de treball, aprovat avui en comissió, és que hi compareguin en qualitat de testimonis diferents responsables de la política espanyola i catalana. Josep Borrell ha qualificat d'inacceptable el suport que ha expressat el ministre de Defensa de Bèlgica a la vaga de fam d'alguns dirigents independentistes empresonats. El ministre d'Afers Estrangers espanyol ha avançat que hi haurà resposta del govern de Pedro Sánchez. I també destaquem que l'ONG Save the Children, dedicada a promoure polítiques favorables a la infància, ha presentat avui a Barcelona la proposta de crear cases d'infants per tractar els casos d'abusos sexuals. L'objectiu és evitar que els nens que en són víctimes hagin de ser interrogats fins a 8 vegades pels 4 serveis diferents que s'encarreguen d'aquests casos, que són la policia, la sanitat, els jutjats i els serveis de protecció. La proposta és que tots intervinguin de manera coordinada en un mateix lloc pensat per acollir els nens i fer-los el tràngol tan fàcil com sigui possible a través de les anomenades barnahus o cases d'infants. I la Sagrada Família ha anunciat avui que invita la ciutadania a sentir i compartir l'esperit del Nadal els propers dies amb diverses activitats per a tots els públics. Hi haurà un taller de Nadal, el tradicional concert i la il·luminació de la façana del naixement del gran temple d'Antoni Gaudí. El concert serà el 15 de desembre a la Basílica, amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, el Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados, també de la capital del Segrià, el Cor de Cambra de la Diputació de Girona i l'Escolania de Blauets de Mallorca, del Santuari de Lluc. Interpretaran un repertori musical de Xavier Puig, en homenatge al centenari del naixement del compositor, pianista i director d'orquestra nord-americà Leonard Bernstein. La Sagrada Família posa un 100 d'entrades dobles que se sortejaran entre el 3 i el 12 de desembre a través del Facebook de la Basílica. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador. Avui parlarem de la discapacitat amb motiu de la celebració ahir del Dia Mundial de les Persones amb aquesta problemàtica, amb la discapacitat i amb atencions especials. Abans, el pensament del dia, avui amb Carme Borbonés, professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i expresidenta de Càritas Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats de portar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the
road just for... 112. Telèfon d'emergències. Tinc una emergència. Davant d'una situació de risc urgent, truca al 112. Dona les teves dades i avisaran els cossos d'emergència necessaris. El 112 és un servei gratuït que atén les peticions d'ajut de tot el territori català les 24 hores del dia, els 365 dies l'any, en més de 50 idiomes. També pots descarregar-te l'aplicació gratuïta My112, que localitza la trucada automàticament, i l'aplicació per persones sordes, que permet trucar sense parlar. 112, la resposta a totes les emergències. 112, la Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Parlem avui de les persones amb discapacitat que es troben encara ara entre la dignitat, sempre reconeguda a tota persona, i l'oblit, malauradament, en molts àmbits de la societat. La celebració, ahir, com cada 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, és, sens dubte, un impuls a la sensibilització sobre els temes relacionats amb tota aquesta realitat. Es tracta de promoure la presa de consciència sobre els beneficis que genera la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. El Dia Internacional se celebra oficialment cada any des del 1992, a partir de la idea que la persona amb discapacitat ha passat de ser considerada invàlida i dependent a partir d'un model estatal assistencialista a tenir desenvolupades més capacitats cada vegada a partir d'una potenciació dels seus drets exercits a través de l'eliminació de barreres, no només arquitectòniques, sinó de tots els àmbits. El ressò d'un acte celebrat ahir a Barcelona, del qual també parlarem, amb la participació de Xavier Puigdollers, responsable de l'atenció a les persones amb discapacitat del Col·legi d'Advocats, serà un motiu de conversa avui en el nostre col·loqui, en què també coneixerem el testimoni de Núria Badillo, una mare de 6 fills biològics i 4 més adoptats amb necessitats especials. I coneixerem la tasca del Comitè Català de Representants amb persones amb Discapacitat, la COCARMI, que fa una gran tasca d'incidència social i sensibilització. Tot ho farem confluir, com cada dia, a la nostra taula. Ens acompanyen, d'una banda, com us anunciàvem, el president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, Antonio Guillén. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, gràcies. Treballant com sempre.
Treballant com sempre. Vostè, en aquest cas, des de la seva voluntat d'aglutinar tota la sensibilitat de persones amb discapacitat, vostè concretament té una discapacitat física i molts altres en tenen d'altres tipus. Sí. La unió fa la força, en definitiva.
Bueno, si és, aquesta és la voluntat i el fi, objectiu del COCARMI, és aglutinar a totes les discapacitats per poder-les representar i fer incidència en les institucions.
Saludem, d'altra banda, Núria Badillo, que és membre del Secretariat per a l'Atenció a les Persones amb Discapacitat de l'Arquebisbat de Barcelona, que està també aglutinant tot el que és l'ajuda, en aquest cas des de l'Església Catòlica, a les persones discapacitades. Existia ja des de fa molts anys la Pastoral del Sord, existeixen altres iniciatives, les Hospitalitats de Lourdes i molts altres grups, i ara amb aquesta unió que fa la força també s'està treballant, i vostè amb el testimoni personal. Bona tarda, senyora Núria Badillo.
Hola, bona tarda.
Com va tot?
Bé, aquí, escapant-me una mica de casa del barullo.
Déu-n'hi-do.
Sí, amagada aquí.
Vostè i el seu marit són pares de 10 fills, 6 biològics, fins que l'any 2005 van decidir buscar adopcions de nens i nenes amb necessitats especials.
Sí.
I quins són aquests nens que tenen amb necessitats especials?
Bé, bueno, són nens adoptats aquí de Barcelona. Uh-huh. N'hi ha molts nens, això ho dic perquè la gent s'animi a adoptar, perquè no són adopcions precisament lentes, sinó més bé ràpides. Hi ha molts nens, hi ha molta necessitat. I molt, molt variates, no? Llavors, en el nostre cas, tenim dos nenes que són filles de mares alcohòliques amb problemes de drogadicció, i després tenim dos nens que tenen síndrome de Down, no? Llavors, han sigut adoptats per separat.
Per separat, no són germans biològics?
No. I tenen diferents afectacions, però riuen molt a casa.
Donen una gran alegria.
Sí.
Aquest testimoni de famílies amb fills i filles de discapacitat, particularment síndrome de Down i altres discapacitats, sempre acaben amb aquesta llum, no?, que després de la foscor i de les dificultats hi arriba sempre. És l'alegria de la casa.
Sí, i bueno, allò que diuen que són uns angelets, no. Jo
són persones humanes amb tot, eh?
Sí, sí, molt humanes. El que passa és que sí que ens ajuden els pares a arribar al cel, això fijo.
I tant, el tenen ben
no,
guanyat.
Però sí que és veritat que és veure la vida d'un altre perfil, no? Després d'estar uns anys amb fills estàndard, per dir-ho d'alguna forma, en la que preocupació del tema intel·lectual, que estiguin ben preparats i a nivell pues això, acadèmic i tal, i arriben aquests nens que et descol·loquen i fan valorar el que realment és important de la vida i anar a un altre ritme i veure com fan uns esforços que nens d'altres estils no fan.
Vostè explicava l'entrevista del full dominical de les diòcesis de Barcelona i Terrassa el 25 de novembre, ara fa 10 dies, aquesta entrevista que fa el nostre company Òscar Verdagí, que ho van confiar molt a la pregària i va ser un gest, diguéssim, d'unió matrimonial, d'unió familiar,
sí,
no?
Sí, bueno, perquè és un projecte en comú, no? És una decisió que vam prendre després de pregar molt el meu marit i jo, però que també involucrava els nostres fills grans, vull dir, sense ells no haguéssim fet res de res. I ells van estar molt d'acord, i res, ens vam llançar a la piscina, que es diu vulgarment, i bueno, vam començar amb un i vam acabar amb quatre. Vull dir, no pensàvem que arribaríem a quatre, però...
Molt bé.
Bueno, tinc una amiga que diu que el nostre és vici. Que no té mèrit, que el nostre és vici. I aquí sí. Menja xocolata, i aquí fuma, i nosaltres agafem nens.
Exacte, però és un vici molt sa i antropològicament molt lloable. Ja no religiosament només, sinó antropològicament.
Sí, però sí que s'ha vist clarament en el nostre cas l'ajuda de Déu en tots els casos, molt clarament, perquè si no ho pots fer.
Efectivament, i gràcies a Déu s'han pogut, suposo, en el cas, no entrarem en detalls, però s'han pogut gestionar uns recursos per ajudar-los, per atendre'ls.
Sí, és difícil, perquè recursos externs, poca cosa hi ha. Però un se'n surt.
No? Molt bé. Gràcies. Doncs enhorabona, Núria Badillo, per aquest testimoni. Moltes gràcies per haver tingut la força i vaja, la llibertat d'explicar-nos aquí a Ràdio Estel. La discapacitat com està? Parlem ara una mica més en general. Tenim una mica la sensació que d'una banda s'avança en la integració de les persones amb discapacitat, però que d'altra banda hi ha encara moltes barreres arquitectòniques, socials i d'altres tipus. Què diria el senyor Guillén?
Doncs jo diria que tenint la necessitat de reconèixer les coses que han canviat en positiu, perquè són una evidència que només cal observar els carrers de la ciutat i el transport de la ciutat i per donar-nos compte de que hi ha moltes persones que han viscut en els darrers anys doncs, canvis que han modificat les seves possibilitats a la vida, i també reconèixer que hi ha moltes coses encara per aconseguir, hi ha molts drets que encara estan en fase de desenvolupament i, per tant, hi ha molta feina.
Mm-hmm. Vostè, a través del testimoni familiar, però segur que també socialment, amb la feina social que fa el Secretariat d'Atenció als Discapacitats, a l'Arxidiòcesi de Barcelona, sí, per exemple, veurà també com estan les coses. Què li predomina? Que s'està avançant o que no?
Acabem de començar, primer, i després la nostra tasca principal és, sobretot, el recolzament espiritual de les persones amb discapacitat. El que pretenem ara, i per acabar de veure com està el panorama en aquest espai espiritual, és una mica fer una recerca de totes les associacions, grups, comunitats que n'hi ha que s'ocupen d'això però que estan una mica aïllades i que precisament per poder-ho ajudar i per poder-ho donar a conèixer, perquè jo crec que als pares ens falta molta informació algunes vegades, que hi ha coses que podem tindre opció a gaudir, no? Sobretot de qualsevol cosa, tipus d'esplais o jo què sé, vull dir, ara... I que no ens arriba la informació, perquè està molt disgregada, perquè cada un anem fent la nostra. Llavors, ens interessa molt anar recollint tota la informació possible per poder donar-la a conèixer i ajudar lo màxim a tothom.
S'incorpora ara Xavier Puigdollers, que és el responsable de l'àrea d'atenció a les persones amb discapacitat del Col·legi d'Advocats de Barcelona, entre altres tasques. Senyor Puigdollers, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, i perdoneu el retard, però és complicat.
El trànsit en vehicle és complicat.
M'ajuda.
Bé, parlem del que es va fer ahir al Col·legi d'Advocats de Barcelona, un acte dels nombrosos actes que segur que privats o públics es van fer amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat.
Exactament, sí. Jo crec que en el Col·legi d'Advocats farà poc més d'un any, sembla que va ser el maig del 17, que es va constituir una comissió especialitzada en els drets de les persones amb discapacitat. A partir d'aquí s'ha anat treballant, amb efectes interns, però hi havia la intenció de fer, aprofitant el Dia Internacional, fer un acte públic, obert, no només en la vida interna, el que és un col·legi professional de debat intern entre professionals, sinó també obert a les institucions que vetllen per l'atenció a les persones amb discapacitat i que pogués parlar-se, sensibilitzar i anar fent camí tots plegats. Aquesta era una mica la idea. De fet, va haver-hi dos taules rodones interessants vist de diversos punts de vista i una mena de conferència, col·loqui, de comentari de la nova normativa sobre discapacitat que està en el Congrés dels Diputats en tràmit, i ja veurem al final com acaba. No?
El que va sortir més als mitjans va ser el tema del vot, que està totalment ja regularitzat, el vot de les persones, el dret a vot, que ja més o menys es pensava que es podia exercir, però no estava regularitzat.
Efectivament.
Perquè són persones declarades incapaces en alguns casos, no?
Sí, en aquest sentit hi havia el costum. O sigui, jo recordo quan jo vaig estudiar, que ara ja comença a fer temps, no? Quan entrava en el terme de la incapacitació, que no necessàriament totes les discapacitats porten una incapacitació, però en aquella època es parlava de que la incapacitat era la mort civil de la persona. Realment, en el concepte actual, això es considera totalment fora de terme, ja no se'n parla, però sí que hi ha la consciència al contrari, d'evitar incapacitar en allò que no sigui realment imprescindible. I per aquí va la reforma. De fet, per això s'ha parlat tant del dret de vot, s'ha parlat de la necessitat de cara al casament, de la possibilitat de testar, etc. Aquests actes personalitzen, que si no és necessari no té per què treure la capacitat a la persona.
Això és com en tots els éssers humans. L'interior de la persona marca què pot arribar a fer o fins on pot arribar la seva llibertat. Hi ha persones que es casen i que potser interiorment ningú està perfecte, no? Diguéssim, tots tenen alguna problemàtica, sigui física, sigui mental, sigui de tot tipus, i els drets han de ser per tothom, certament.
Efectivament. De fet, la Convenció Internacional del Dret de les Persones amb Discapacitat del 2007 va una mica en aquesta orientació. És a dir, que tots tenim capacitats, tots tenim la mateixa dignitat com a persona, i el que s'ha de fer en aquell que es considera que no té les capacitats habituals, ajudar-li perquè realment estigui en un ritme normal de poder viure amb la mateixa dignitat i tranquil·litat que els altres.
I per tancar aquesta part sobre l'acte d'ahir al Col·legi d'Advocats de Barcelona en el Dia Internacional dels Discapacitats, alguna conclusió de fons sobre la situació actual? Hem començat el col·loqui parlant una mica de com veiem els avenços, de com veiem la integració de les persones amb discapacitat.
Bé, la conclusió era de que estem bastant encara endarrerits, que realment necessita molta actualització i, sobretot, molta ajuda. Ajuda social, material, personal. És a dir, no és suficient que la normativa canviï, sinó que hi hagi els mitjans suficients perquè tothom, en les seves possibilitats, pugui viure en plenitud. No? I això, de vegades, és qüestió de nous sistemes, noves ajudes, és a dir, que les poblacions estiguin en capacitat.
Ens acompanya en Xavier Puigdollers, responsable de l'àrea d'atenció a les persones amb discapacitat del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, i Núria Badillo, que és membre del Secretariat d'Atenció a les Persones amb Discapacitat de l'Arquebisbat de Barcelona i mare de 4 fills adoptats amb necessitats especials. Ens acompanyen en un col·loqui sobre el qual tenim una pregunta del dia, i aquí podeu votar, amics oients, com sempre, a través de radioestel.cat. Des d'aquest matí teniu la possibilitat de fer-ho, i fins demà al matí. Si ho feu ara, fantàstic, perquè així veiem com evoluciona la vostra opinió. Ruth, bona tarda.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Com valores la integració actual dels discapacitats a la nostra societat? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, molt positivament. Participen en tots els àmbits socials amb normalitat. Com a segona opció, positivament, però cal avançar més cap a la igualtat, sobretot en llocs de rellevància. O, com a última opció, negativament, perquè encara hi ha moltes barreres.
I vostès què dirien, senyor Guillén, senyora Badillo, senyor Puigdollers? Estem molt endarrerits? Anem en la bona direcció? Què dirien?
Jo crec que estem endarrerits, no molt, però estem endarrerits, està clar, perquè hi ha moltes coses per cobrir, però que també s'ha avançat molt. I, per tant, jo em quedo amb l'esperança que significa l'avenç, el treball que hem fet entre tots per arribar aquí, i que el que ens queda per fer depèn de nosaltres, depèn de les pròpies persones, de la societat.
Mm-hmm. El got mig ple, sí, senyora
sí,
Badillo.
Sí, jo crec el mateix. Jo tinc més experiència en nens petits encara, no? I el que estic experimentant és que, home, s'obren moltes portes de cara a noves tecnologies, a moltes ajudes, i sí que des dels petits sí que es veu un abans. Ara, a mesura que es fan fer més grans, és més difícil. Vull dir, sempre passa, els petits sempre fan molta gràcia i quan van creixent ja no fan tanta gràcia, llavors la inclusió també és més difícil, la gent no tracta igual. Llavors, bueno, nosaltres també hem de fer-los visibles i que la gent també vegi com nosaltres tractem els discapacitats, però la gent aprengui també aquesta... canvia el xip, no? Uh-huh. O sigui que falta feina, però crec sí. que anem bé.
I tant. Podríem dir que la infantesa, d'alguna manera, és una forma de discapacitat que després sí. es va desapareixent, però uh-huh. que és una forma de discapacitat sí. també, la infantesa. Per cert, els seus fills adoptats amb necessitats, quines edats tenen?
Sí. Ara tenen entre 14, 12, 9 i 8.
I els altres fills biològics
de
són més grans.
De 28 a 17. Vull dir, no hi ha un salt sí. entre uns i altres, no es nota.
No? Van tots seguits sí, i sí. amb edats, doncs, des de ja l'edat adulta sí. fins a la infantil.
Ja sóc àvia, eh?
Ah, felicitats. Sí. Molt
sí,
bé.
Sí, que ja comencem amb...
Uh-huh. I quan van ser adoptats, els que són adoptats, quina sí. edat tenien? Petits, era?
A veure, sí. 21 mesos, 13 mesos, 10 mesos, i el més petit, 18 mesos.
Uh-huh. Petits. Bé, doncs estem...
Petits, però es nota la motxilla que porten, eh? Uh-huh. Vull dir...
Bé, quan parlem de drets universals per a les persones amb discapacitat, podem pensar que aquests drets han de ser il·limitats. És clar, després hi ha la capacitat de cada persona, però pot haver-hi llocs de responsabilitat, per què no, per a persones amb discapacitat, sobretot física, però potser també altres tipus de discapacitat, per què no?
Jo crec que el tractament ha de ser en base a el que són els drets humans, diguéssim. Hem de replicar els drets de les persones amb discapacitat el que són els drets de les persones a nivell general i després la responsabilitat que també li pertoquen en les seves actuacions a les persones en general, a les persones, no? Els ciutadans i ciutadanes. Per tant, no crec que hagi d'haver-hi una superprotecció de les persones i que sí que hi ha d'haver-hi, doncs, una regulació dels seus drets i que puguin ser exercits i que, per tant, doncs, no només siguin una declaració, sinó que siguin també efectius.
Mm-hmm. Efectius amb E. També en va, però, però en aquest cas amb E.
Efectius també, però això està la família i és molt important l'exemple de la Núria, no?, en aquest sentit, perquè té un valor importantíssim, no?, la seva decisió, i jo crec que en la família és on es crea les condicions perquè les persones amb discapacitat del futur puguin tenir una actitud més positiva i amb més confiança per tirar endavant, i això es necessita molt.
La família, aquest nucli bàsic. Algun comentari en aquesta línia, senyor Puigdollers?
No, estic totalment d'acord.
Hi ha unanimitat de fons en això.
Sí, són drets humans i, per tant, tots els tenen igual. I tothom necessita, en un moment determinat, algun tipus de suport i d'ajuda. I això la necessitem tots. Amb una capacitat, discapacitat, el que sigui. No? Però tothom necessita, en un moment determinat, una assistència, un acompanyament, un consol, un assessorament, etcètera, etcètera, no?
Per cert, senyor Antonio Guillén, Cocarmi ens pot explicar una miqueta més, a grans trets, què fa, a banda del que ja hem dit, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat?
Nosaltres tenim tot tipus d'intervencions en les diferents administracions públiques i en tots aquells sectors que actuen socialment per intentar defensar els drets de les persones amb discapacitat, i a partir d'aquí, doncs, que totes les institucions tinguin una acció de govern per posar les lleis, les normatives a disposició que puguin ser exercits aquests drets per part de les persones amb discapacitat, des de la inclusió a l'escola ordinària, a la inclusió a l'empresa ordinària, a poder doncs, tenir una mobilitat en tots els sentits i no tenir obstacles per poder anar d'un lloc a l'altre, vull dir, tot el que seria la capacitat d'una persona per exercir la seva vida, no? Diguéssim, no tenim en aquest sentit cap límit més que la pròpia persona, allò que pugui fer i no pugui fer.
Són una plataforma integradora, per tant, de totes les realitats que hi ha del món amb la discapacitat. Sabem que també hi ha fundacions, hi ha entitats que fins i tot després han creat empreses, més o menys petites o més o menys grans, on s'ha donat feina també a aquestes persones que potser no han pogut fer grans estudis, però que sí que tenen capacitat física. Parlem, en aquest cas, de discapacitat psíquics, però que també tenen unes grans possibilitats. Aquí també és important, no? Podríem posar l'exemple de la Fageda, que funciona a la Garrotxa. Estava pensant, ens han llegit el pensament, i la Ruth també ho tenia escrit.
També hi ha un restaurant, em sembla, aquí a Collserola.
Sí, An In Out.
Que també, on està? Sí, també.
Sabem que hi ha els tallers Guinardó, per exemple, un servidor el coneix per vincles familiars personals, però també podríem posar molts exemples de fundacions que han fet gran... que estan fent una gran obra amb les persones amb discapacitat. I bé, aquí també entren, dintre de les discapacitats, els sords i els cecs, que també tenen una problemàtica pròpia. Malauradament, els sords no ens escoltaran avui. Potser podran parlar-los d'aquest contingut del programa altres persones. Els cecs sí que ens escolten més, pel que fa a la ràdio. Sí. Però les barreres es poden superar si hi ha voluntat, oi?
Sí, jo crec que sí. I a més, és això el que dèiem abans. Jo crec que es fa molt a l'acompanyament, i l'acompanyament molt concret a la discapacitat o a la dificultat que té cada persona, no? Nosaltres tenim l'exemple del tema dels sords a la parròquia Santa Teresina, que mossèn Xavier Pagès els porta... Bueno, és un luxe.
Des d'aquí el saludem, mossèn Xavier Pagès. Sí.
És un luxe, és l'enveja, jo crec, de tota la parròquia, però que això es dona molts ànims a veure que sí que es poden fer coses i poden integrar-se amb activitats d'una parròquia o de qualsevol altra qüestió, no? Però és això, crec que és important això, la família que demanés i l'acompanyament.
Bé. Doncs família, acompanyament, senyor Puigdollers, senyor Guillén.
Sí, estic d'acord, família, acompanyament i el món en general. O sigui, aquí abans ha sortit, per exemple, el de l'escola inclusiva, no? Ja tothom l'accepta. El que passa és que moltes vegades l'escola és inclusiva però no té el suport suficient per poder ser realment inclusiva. I aleshores els mestres estan una mica caterina perquè no poden, no? Les empreses, també hi ha normatives que diu que tal, però de vegades a les empreses els és millor pagar una multa per no cobrir-la, que no contractar persones amb discapacitat. Uh-huh. És a dir, estem en una situació optimista, que anem avançant, però encara queda, encara queda molt camí. Jo també faria una observació que entra dintre de la discapacitat, els malalts mentals, que aquest queden, jo crec que, molt apartats, i encara aquí s'ha de treballar molt per aconseguir, per tota la problemàtica, evidentment, que tenen ells, però que envolta la família i, en general, a tota la, la societat en aquest sentit. Sí. Uh-huh. I aquí crec que estem molt endarrerits encara.
És un col·lectiu que ha avançat també bastant en els darrers anys, perquè ells mateixos han posat les piles per treballar intensament amb el govern de la Generalitat, i crec que han arribat a alguns acords importants per tenir serveis propis. Encara queda, que és veritat que queda encara molt.
Queda. És a dir, jo ahir hi havia, i he sentit moltes vegades, a mares que diuen el moment més tranquil que hem tingut tots nosaltres i ell ha estat quan ha estat a la presó.
Sí.
És a dir, que clar, que són situacions molt dures i que aquí...
És trist que s'hagi de dir això, però...
Falta treballar bastant en aquest sentit.
Abans ho comentava amb la Núria, que les persones que ho viuen directament, sobretot si la vivència és dura, i si la vivència és molt dura, doncs acostumen a tenir un relat molt, molt flapant, no? Diguéssim, molt, molt angoixant de la seva situació real. No? Però bueno, això són visions concretes que, evidentment, li hem de donar a conèixer a la gent, però també amb la perspectiva de que les organitzacions treballen i assoleixen objectius, perquè és l'esperança que tenim de que les coses puguin canviar. Si no, doncs sembla que les coses continuïn com si no hagués passat res.
No, no, estem en el camí, però en el camí.
Sí.
No hem arribat al final, ni molt menys, queda molt encara.
Aquest país que no ha complit mai les lleis que es proposen per la discapacitat, vull dir que això és una altra, no?
I que està bé que siguin lleis ambicioses. Potser per això de vegades no es compleixen del tot, però en tot cas fem camí entre tots.
I segurament estem en un moment difícil de país, i econòmicament, i de general de moltes coses, i per cobrir-les necessites realment una economia més fortuna florida de la que s'està en aquests moments.
Avui amb Xavier Puigdoller, responsable d'atenció als discapacitats al Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb Núria Badillo, membre del Secretariat d'Atenció a les Persones amb Discapacitat de l'Arquebisbat de Barcelona, i amb Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, compartim el col·loqui del Mirador. Passa un minut i mig de 6:45, una pausa breu, i tornem amb la recta final.
Ràdio Estel.
Quan la nit arriba...
El proper dimarts 11 de desembre a les 8 de la tarda, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel col·laboren a la Marató de TV3 dedicada al càncer.
Jo seré un dolç.
Seran amb nosaltres testimonis, convidats, professionals, i també ens acompanyarà Maripau Huguet. A més, celebrem els 1.000 programes. Tots Som Iguals, dirigit i presentat per Ramon Rion. Recorda, Tots Som Iguals amb la Marató de TV3. Dimarts 11 de desembre a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
No t'ho quedis a dins.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa. Records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador. Recordeu, amics oients, que teniu la pregunta del dia. Com valoreu la integració actual dels discapacitats a la nostra societat? Amb tres possibles respostes, com sempre, i us comentem com va quedar l'enquesta d'ahir. Intentem fer-ho sempre a aquesta hora. Preguntàvem ahir quina impressió teniu després de les eleccions d'Andalusia. El 52% vau votar que s'hi ha reflectit la sacsejada política general i el final del bipartidisme. Després, un 38% vau dir el PSOE perdrà el poder perquè Andalusia ha comptat poc, i només un 10% vau votar per l'opció seria bo que el PSOE, la llista més votada, pogués formar govern. Enquesta d'ahir sobre les eleccions andaluses. Avui, però, recordem, tenim aquesta altra pregunta. Com valoreu la integració actual dels discapacitats a la nostra societat? Animeu-vos a participar a radioestel.cat. Teniu temps fins demà al matí. I ara, amb la Ruth, anem a la notícia curiosa. Ruth, novament endavant.
Els que sempre han tingut la capacitat de sentir-hi sabem quines coses fan soroll i si aquest soroll és agradable. Avui, a la notícia curiosa, us porto experiències de sords que han començat a utilitzar els audiòfons. Una persona que abans era sorda va llançar la següent pregunta en un fòrum d'internet. Per als que abans no hi sentíeu i ara sí, quina cosa imaginàveu que tindria un so, però en realitat no en té? El volum de respostes el va sorprendre. Suposo que en el fons els usuaris es van sentir alleugerits en compartir-ho. Curiosament, la majoria fan referència a coses que creien que eren totalment silencioses, com ara les neveres, els aires condicionats, les xancles del caminar, els clics dels teclats de l'ordinador quan escrivim o els tubs dels fluorescents. També tenim els exemples dels llençols quan entres al llit, la cisterna del lavabo o el full de paper quan es mou, així com l'aigua en una piscina, en un llac o en una banyera. Tot això sense oblidar el soroll que acompanya les pel·lícules de terror, que en duplica l'experiència. Són coses que per a nosaltres són tan evidents que ni tan sols hi pensem. Ignasi, quin és el soroll que més grima et fa?
Ui, jo me'n vaig a una paraula que s'ha popularitzat molt, encara que no sigui gaire catalana, allò de taladrar, el
taladre
a les parets de casa molesta molt,
La veritat és que sí, sobretot el diumenge a les 8 del matí,
sí.
Quan al veí se li ocorre començar
Exacte.
A penjar quadres.
I moltes vegades hi ha discrepàncies en els membres de la família. No has vist la sèrie Los Roper, allò de fa molts anys, que si a la Mildred li molestava una cosa,
pues
al George no, o al revés, no. Doncs a mi em molesta moltíssim, a tu segur que no. Bé, doncs queda dit això del soroll, i així fem també un petit homenatge en aquest programa a les persones sordes, ja posant-nos més seriosos. Gràcies, Ruth.
De res.
Bé, què podem fer a partir d'ara per millorar la situació? Segur que sortirien moltes iniciatives en general, més recursos, més cohesió social...
Jo crec que és molt important, dels recursos, evidentment, però si no contagiem a la societat de que canvi el xip i que no vegi les diferències, que vegi les diferències per ajudar, però no com persones diferents que no valen la pena o que no podrem avançar bé. Vull dir, jo crec que el primordial és que la gent canviem el xip i veiem a les persones amb discapacitat com altes, baixes, rosses, vull dir, que és el que ens passa a nosaltres a casa, que els nostres nens, jo dic algunes vegades de frena, dic no, que ells van a un altre ritme, perquè m'oblido. Però és que és així, vull dir, i fa molt veure, que et vegin com els tractes. Llavors, jo crec que això ho hem de bellugar, perquè així després és més fàcil reclamar recursos i ajudes, no?, si canviem la forma de pensar.
Uh-huh. Més comentaris sobre... Sí, receptes de futur.
Sí, jo crec que és interessant de ser conscients de la dignitat de tothom i de la nostra pròpia realitat, perquè tots tenim una discapacitat i tots arribarem a tenir una gran discapacitat, més amb aquest futur que hi ha d'allargament de la vida, no? És a dir, tots tenim un problema, o bé d'ulleres, o bé d'algun tipus d'operació que ja hem patit, encara que no sabem, tots portem ja alguna cosa a sobre, i d'aquí uns anys estarem que ens dificultarà el moviment, el parlar, la memòria, etcètera, etcètera.
Efectivament, a part de...
Tots estem...
Sí.
Arribarem a ser discapacitats si no ho som ja o no reconeixem ja la nostra discapacitat.
La discapacitat sobrevinguda de la tercera edat, sordesa, ceguesa, fins i tot, discapacitat física de no caminar...
Per tant, encara que sigui per pur egoisme, pensant que algú m'atengui demà, val la pena que tots estiguem disposats a atendre i acollir i ajudar tothom.
Uh-huh. Sí, senyor Guillem.
Jo crec que incloure a totes les persones en aquesta societat és millorar la societat, i en aquest sentit, la inclusió de les persones amb discapacitat és fonamental. Nosaltres estem treballant amb una promesa o amb una qüestió que va presentar el president de la Generalitat de generar un pacte nacional per la discapacitat a Catalunya, i ho estem treballant amb la confiança de que el resultat d'aquest pacte pugui posar de relleu doncs un tipus de serveis actualitzat i que arribi a tothom, i per tant doncs es posin també els recursos necessaris perquè tots aquests serveis de nou tipus que tinguin a la persona en el centre de la seva definició doncs siguin possibles, no? I per tant estem moderadament optimistes després de la realitat que hem tingut que viure en els últims anys, que ens ha afectat bastant la crisi, no?
I la denúncia en positiu, barreres arquitectòniques, que encara n'hi ha moltes, anem millorant, transport públic, edificis... Sabem que fins i tot a l'Església Catòlica se li ha estirat una mica les orelles amb els nostres temples, sí, que sí, encara no tenen tots superades les barreres.
Això és una de les coses que volem treballar, no? Que es faciliti tot tipus de recursos per a les persones amb discapacitat. Pues ja sigui espais més amplis per les cadires de rodes, com recolzament a les persones cegues, com un espai...